Si fa uns dies eren els pagesos o els maquinistes de tren i la setmana passada els mestres i el sector de l'ensenyament, ara és el torn dels metges, que aquesta setmana fan dos dies de vaga per denunciar que el sistema de salut està al límit i que calen millores urgents en les condicions laborals dels professionals. És per això que avui parlem amb Jesús Valerio, metge de família al Cap de Cornudella, concretament als municipis de Poboleda i Ulldemolins, i delegat de Metges de Catalunya. Bon dia, Jesús.
Hola, bon dia, Manel.
La primera pregunta és òbvia, no? Què us ha portat a la vaga?
Aviam, estem en una situació que malauradament ens ha portat a arribar a aquesta decisió. En la nostra situació, primer, tenim en compte de que estem intentant garantir la millor possible atenció que li puguem donar a la nostra població i ens adonem de que amb la situació en la que estem no estem arribant a aquest punt. Per què? Perquè estem en una situació en la que el sistema ens ha portat a una sobrecàrrega, a una situació en la que, com te podria dir, en la que entre horaris, sobrecàrrega de pacients, ens adonem de que no estem fent tot el que voldríem.
Parles sobretot d'això, no? D'aquest fet de fer jornades molt llargues i un sobreesforç que generen, doncs, això, no? un sobreesforç i un esgotament als professionals, que clar, això al final també es veu repercutit en l'atenció als pacients.
Clar, normalment estem parlant de que en una situació habitual ja nosaltres sabem de que som la part que ens hem d'encarregar d'intentar resoldre els problemes de salut dels pacients, però necessitem temps, necessitem que el temps que tinguem per resoldre aquest tipus de situacions sigui el correcte.
I un fet que encara incrementa o agreuja una mica més això, aquest fet, no, és el tema de les guàrdies. Demaneu, no, en aquests dies de vaga, en aquestes protestes, demaneu que es posi fi a les guàrdies de 24 hores.
Clar, perquè la situació és que les guàrdies de 24 hores comporten, per una banda, un esforç continu dels metges. Una persona quan està 24 hores de guàrdia, evidentment, al començament de la guàrdia, tu tens un pensament, una frescura que et permet tenir una bona resolució d'aquesta situació o dels problemes que pots tenir en una guàrdia, però quan ja portes 17, 18, 20 hores en què com a mínim has pogut aturar-te un moment per menjar i sigues fent la mateixa càrrega. Imagina treballar a un hospital com el Joan 23 o el Sant Joan de Reus, o no anem gaire lluny, Tortosa, etc. Tenim hospitals molt importants, però que, més a més, comporta el fet de que estàs 24 hores al peu del canó, que no saps si t'arriba una pacient amb un problema greu o un pacient amb una fallida cardíaca. És a dir, són aquestes coses que són realment importants que hem de tenir en compte.
Clar, és que, clar, vull dir, és que ara ho explicaves, no? Vull dir, i crec que és de sentit comú i tots ho podem arribar a entendre, no? Vull dir, no és el mateix atendre amb algú quan fa una hora o dues que estàs treballant, o set o vuit, vull dir, això, que quan ne portes 24 de seguides, és que és lògica pura, no?
I una altra cosa, que l'atenció primària, és a dir, la gent que treballem als CAPs, tenim una altra condició, que normalment nosaltres fem un torn de jornada ordinària fins que acaba el matí, fins al migdia, i després comença el teu torn de guàrdia, que normalment són 17 hores, que has de fer la teva guàrdia tarda-nit, i després durant el matí has de continuar prestant un servei amb una agenda que es diu TOBA, que és una agenda curta, però en la que si te n'adones ja portes 24 hores i has de fer el matí següent com a mínim fins a migdia, entens? Això realment depèn de en quina situació ens comporta una situació que pot... No hem tingut problemes perquè realment nosaltres estem fets malauradament amb aquest sistema que ens ha comportat arribar aquí. És a dir, si tu arribes a suportar aquest tren, i tu lo coneixes molt bé, és perquè ja estàs curtit de fer-ho, però les noves generacions, aquest nivell de sacrifici que portem, no estic jo segur que ho vulguin portar.
Mm-hmm. Clar, i això també, bueno, suposo que recau, no?, també en aquest fet de que tampoc està prou ben pagat.
Bueno, realment, nosaltres ara, realment, és a dir, la causa per la qual ara estem amb la situació de guerra, per dir-lo d'una manera, en la qual en la conselleria no es vol escoltar, la des del ministeri, la resposta que donen és que fan un estatut marc en el qual la resposta és agafar i posar tots en una mateixa situació, quan les característiques que té el col·lectiu mèdic, que són molt semblants a les de les infermeres, és distint. Nosaltres tenim una responsabilitat i aquesta responsabilitat comporta també unes consideracions que haurien de ser escoltades com a mínim. Ja, si poden ser ateses, encara millor, però com a mínim que ens escoltessin. En cap moment ens han deixat parlar de tu a tu amb el Ministeri o amb la Conselleria. La Conselleria, hem tingut dos reunions per intentar conciliar i no arribar al punt en què ens trobem ara i ni siquiera ens han volgut escoltar.
Uh-huh. I, bueno, arribem a aquesta situació, no? Clar, una possible solució a millorar les condicions laborals dels metges, per una banda, i que de retruc això afecta a la qualitat assistencial, seria probablement, no?, que hi haguessin més metges, però cada vegada n'hi ha menys, també.
Malauradament, aquesta és una situació... Jo... A vegades poso la com si diguéssim, la comparació. Jo, el meu pare és metge de família també, ara ja està jubilat, però jo comparo la seva consulta o el que era la seva activitat assistencial al seu moment. A més, ell va tenir un recorregut de mèdic de família i després va ser el cap el director del seu centre d'atenció primària. I me'n recordo molt d'aquesta situació i no té absolutament res a veure la seva activitat assistencial amb la que té l'activitat assistencial nostra ara, en la qual nosaltres hem de veure el pacient, ens hem d'encarregar de situacions en la qual amb el procés d'envelliment o de nou d'envelliment poblacional no es veia abans, i a més tenim no diguem que és un col·lectiu, realment és la població que ha augmentat de volum amb gent que ve de fora, i hem de donar-li una mica de resposta en valoracions, fer tota aquesta part d'assistència que també és molt important.
Clar, ha augmentat la població, és a dir, ha augmentat la població, per tant, teniu més pacients, lògicament, però el número de metges no ha augmentat.
Minva, malauradament, perquè... Exacte, perquè t'arribes en que en la situació de la sobrecàrrega que portem, gent se planteja, per una banda, dedicar-se a l'atenció sanitària de forma privada, anar-se a un altre puesto, a un altre uh-huh. lloc, buscar un lloc que sigui més gratificant per fer la feina que li agrada, o directament dedicar-se a una altra cosa.
Ja. Clar, i això encara es veu més incrementat, no?, jo crec, una mica en les zones rurals, no?, com la nostra, no? Vull dir, sovint sentim a parlar de que falten professionals, que la gent no vol vindre a treballar als entorns rurals. Clar, com ho fem, això? També tenim dret, bueno, nosaltres a la salut, no?
Evidentment, intentem sempre, jo ho parlo ja directament com a proveïdor de sanitat pública, intentem sempre garantir la cobertura dels nostres pacients, perquè al final ets una rara avis dintre de l'activitat assistencial actualment a Catalunya. Per què? Perquè ets una mica el metge que encara segueix fent la feina de metge de família, perquè portes una continuïtat assistencial molt més curosa que la resta de població. Si tu vas a Tarragona ciutat o a un poble gran més a prop de qualsevol àmbit urbà, és molt més difícil que el metge de capçalera sigui el teu sempre, perquè estan molt més saturats en pacients i això comporta més problemes. Nosaltres aquí, malauradament, que com alguns de nosaltres fem molts quilòmetres per poder donar cobertura a la nostra població intentem fer-ho el millor que puguem. Uh-huh. I la gent ho reconeix i ho agraeix.
Uh-huh. Clar, aquestes jornades de vaga que esteu duent a terme, no? Parleu de que el sistema de salut està al límit, i es veu, si no hi ha metges, doncs, evidentment, això suposa una sobrecàrrega, un sobreesforç, com explicàvem fins ara. A banda d'això, què més, quins efectes més té que aquest sistema de salut estigui tan saturat?
Bueno, realment, hi ha el problema que tenim d'una atenció que voldríem que fos molt més extensa, més curosa, i que ens garanteix la salut dels nostres pacients, per una banda, però per una altra, també tenim el col·lectiu de companys que treballem amb l'entorn sanitari, metges, infermers, TECAIs, GIS, que estan en una situació en la que intenten donar més de lo que realment poden, i al final terminem amb situacions d'ansietat, estrès, problemes de tipus de sobrecàrrega que ho patim tots plegats.
Uh-huh. Com dèiem, hi ha dos jornades de vaga aquesta setmana. Com va anar la del dilluns i què se n'espera de la del divendres?
Bueno, tenint en compte de que estem en una situació en la qual molta gent ha demanat dies de lleure, d'assumptes propis per cura de menors, perquè també som pares, som gent que ens encarreguem també de la nostra família. Molta gent ja havia demanat dies i això també ha produït una mica de disminució. Però es parla que estem més o menys al 30% amb la vaga del dia dilluns, i per passat demà tenim també una manifestació a Barcelona en la qual intentarem fer una mica de la demostració de la situació en la que, teòricament, com que som uns privilegiats, mostrarem una mica la situació de privilegi en la que ens trobem. Certament estic sent
irònic. Ho hem entès. Deies que, clar, fins ara el departament ni el ministeri ningú us ha volgut escoltar. Teniu previst seguir mobilitzant-vos si no s'accepten les vostres demandes?
Evidentment, i amb aquesta situació en la que hi ha manca de resposta per part de la conselleria o del ministeri, aquesta resposta cada vez probablement serà més airada, per deixar-lo una mica diplomàticament.
Uh-huh. I de cara a de portes en fora, és a dir, creieu que la societat és conscient de tots aquests problemes que es poseu i pels quals feu vaga?
A la atenció diària, els pacients ho diuen. És a dir, com que són pacients que coneixen la teva actitud o l'actitud dels companys que estem fent la vaga, saben que realment anar a vaga comporta un sacrifici. Comporta un sacrifici de cansament, perquè moltes vegades has de fer el desplaçament, és de rèdit retributiu, perquè a més aquests dies estàs castigant la teva butxaca per una situació com aquesta, però entenen i agraeixen que també vulguis manifestar la situació en la qual ells mateixos saben que aquest sistema ho mantenim entre tots plegats, i els polítics malauradament no ens volen donar cap tipus de resposta per ajudar a resoldre aquesta situació.
I animaries a la gent a sortir a protestar també amb altres?
I tant. Pensa que moltes vegades amb aquest procés de manifestacions que portem a Barcelona, molta gent ara torna a sortir al balcó a aplaudir-nos o a acompanyar-nos una estona quan anem fent les nostres manifestacions.
Mm-hmm. Bé, doncs, moltes gràcies, Jesús, per haver atès a Ràdio Flaucert i explicar-nos, doncs, una mica quins són els motius que us han portat a la vaga i també aquestes reivindicacions que feu des del col·lectiu de metges. Moltes gràcies.
A vosaltres, totalment. I recordeu que nosaltres sempre estem al vostre costat.
Que vagi molt bé.